insultar-me greument davant de tots els alumnes.
El 65% dels docents asseguren que han estat víctimes d'alguna agressió en relació a la seva feina. La majoria de vegades són els familiars qui els ataquen verbalment. És el titular que ens deixa una enquesta del sindicat majoritari, l'USTEC.
Catalunya nit.
Les desalinitzadores són l'equipament escollit per la Generalitat per trampejar l'emergència per sequera. Els pròxims mesos se n'instal·laran 12 de mòbils a l'Empordà i una de molt més gran a Barcelona, flotant al port.
Entrarà en funcionament a l'octubre, que és quan nosaltres preveiem que entrem en emergència 2 si no plou més.
A l'Ajuntament no li ha agradat l'anunci.
Improvisació, poca reflexió, i que són, considerem, molt més pròpies d'un partit en campanya que no d'un govern en acció.
A Catalunya Ràdio celebrem el Dia de la Llengua i al Catalunya Nit ho notareu durant tot l'informatiu. Per una banda, us presentarem una jove de Girona que fa recerca a la universitat més prestigiosa del món, a Harvard. Les seves investigacions se centren en els efectes de diferents idiomes al cervell humà.
Sí, el més bo d'això va ser que molts cops quan la gent et ve amb la seva llista de quants idiomes parlen, a vegades ni t'ho creus. No? A mi la persona que em va dir que em parlava 45, tot i que semblava molt bona persona, dic, home, però els parlarà bé. I en el número 16 estava el català. Llavors, com va venir, no li vaig dir que jo era catalana, llavors, com va venir, li vaig començar a xerrar en català. I sí, sí, el parlava molt bé, la veritat.
A veure, identifiqueu aquest idioma?
Lot lit la big bog by willit fu. Tuk me much, tak mo me.
I aquesta altra?
Anokak ierier!
Són llenguatges creats per Star Trek o Joc de Trons i també els investiga la Saima. No us perdeu aquesta conversa. I digne d'investigació és també el cervell de John D. Rusty. Fa interpretació simultània, la seva veu segurament us deu sonar. Domina a la perfecció 5 llengües i ha deixat bocabadat tothom qui el veu actuar, ja sigui Paul Auster, Susan Sarandon o nosaltres.
Doncs nosaltres escoltem i parlem alhora. I, a més, escoltem amb una llengua i parlem amb una altra. Però, encara més, estem escoltant una frase i, de fet, estem dient la frase anterior.
M'estic posant ja molt nerviós, jo, eh?
El cervell es divideix en 6 o 7 parts.
I us plantejarem, a partir d'ara, un joc. Durant aquest informatiu farem servir 5 de les últimes paraules o expressions que l'Institut d'Estudis Catalans ha inclòs al diccionari. Cada vegada que n'aparegui una, ho indicarem amb aquest so. Són les 10 i 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Catalunya posarà en marxa en els propers mesos 13 desalinitzadores noves per fer front a la sequera. La més gran serà una instal·lació flotant que s'ubicarà al port de Barcelona. Es posarà en marxa a l'octubre, costarà 100 milions d'euros i evitarà portar aigua amb vaixells. Les altres 12 es destinaran a l'Alt Empordà, Oriol Pujador.
L'empresa Bengo és l'encarregada d'aquest projecte. Es tracta d'una barcassa que estarà amarrada al port i que podrà generar 40.000 litres cúbics d'aigua cada dia. Això és el 6% del consum de tota l'àrea metropolitana. L'aigua dessalada s'anirà emmagatzemant en un dipòsit que es situa al port i des d'aquí ja passarà a la xarxa per al seu consum. Amb aquesta instal·lació, el govern descarta l'arribada de vaixells amb aigua des del port de Sagunt. La dessalinitzadora produeix un 50% més d'aigua i a un cost més econòmic que el que costava el transport amb aquests vaixells. David Mascort és el conseller d'Acció Climàtica.
Entrarà en funcionament a l'octubre, que és quan nosaltres preveiem que entrem en emergència 2 si no plou més. Per què la comprem per 5 anys? Perquè l'horitzó és que en 5 anys hi haurà construïdes les dues desaladores, l'ampliació de la Tordera i la del Foix, però també estaran en marxa ja moltes de les obres d'aigua regenerada que tenim en el Pla d'Aigua Regenerada 2040 que vam aprovar.
Ha estat un anunci sorpresa. Com l'ha encaixat l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalán?
Sorpresa, decepció i preocupació de la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, per les decisions del govern sobre les piscines i la dessalinitzadora.
Improvisació, poca reflexió i que són, considerem, molt més pròpies d'un partit en campanya que no d'un govern en acció. I responsable.
L'Ajuntament qüestiona la viabilitat de la dessalinitzadora del port i alerta que la inversió milionària pot posar en risc els projectes estructurals que han de garantir el subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Les altres 12 dessalinitzadores seran mòbils i s'instal·laran totes a l'Alt Empordà.
Sí, perquè és la zona de Catalunya on la sequera està més enquistada. Hi ha municipis que ja estan en fase 2 d'emergència per sequera. 8 de les dessaladores entraran en servei abans de l'estiu i produiran 1.000 metres cúbics d'aigua potable al dia cadascuna. N'hi haurà 4 roses, 4 més a l'estació de tractament d'aigua potable d'Empuriabrava. Les altres 4 també s'instal·laran a aquest municipi, però al setembre.
Doncs sapiguem quan ho han acollit en altres punts del territori, en altres punts de Catalunya. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
Des de Roses i Castelló d'Empúries valoren que les dessaladores asseguraran aigua de boca i la temporada turística a moltes poblacions de l'Alt Empordà. Ho explicava el 3CAT de Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
Ha d'assegurar el 80% del consum d'aigua a Roses en temporada baixa i un 35% en temporada alta. Evidentment, això s'ha de complementar amb el pantà de Boadella i altres mitjans.
En canvi, des de Platja d'Aro, l'alcalde Maurici Jiménez lamenta que hagin quedat al marge d'aquesta mesura.
12 dessaladores a l'Alt Empordà doncs estan garantides. No dubto que siguin necessàries, però sí que desapareix aquella inversió que en el nostre cas situava 2 dessaladores a Castell Platja d'Aro i ens neguiteja la situació en la que ens deixa per afrontar l'estiu.
Recorda que la zona multiplica per 6 els habitants en temporada alta.
Des de Flix a la Ribera d'Ebre, avui també celebrem el Dia de la Llengua en lo Catalunya Nit.
En clau electoral, Esquerra Republicana aposta per mantenir viva la negociació amb el govern espanyol. Segons el candidat republicà i actual president de la Generalitat, és bàsic aconseguir un finançament propi per poder tirar endavant l'obra de govern.
Crec que moltes de les propostes en matèria de despesa pública que sentirem acabaran un brindis al sol si no disposem de tots els recursos que generem.
D'altra banda, el candidat socialista Salvador Illa defensa els pactes postelectorals i ha reclamat coratge als partits per arribar a acords després de les eleccions. Ho ha dit en un acte del Partit Socialista d'Euskadi a Eibar.
Yo reclamo el coraje de llegar a acuerdos. Claro que es más cómodo quedarte en la pureza de tu planteamiento, no moverte, no hacer ningún esfuerzo. Pero esto es estéril, lleva a la parálisis. La democracia está pensada para que lleguemos a acuerdos.
Illa, des del País Basc, en les últimes hores de campanya per a les eleccions d'aquest diumenge, les més disputades dels últims anys. Bildu té opcions de guanyar per primera vegada, però el PNB podria mantenir el govern amb el suport dels socialistes. L'última setmana ha estat marcada per unes polèmiques declaracions sobre ETA del cap de llista de l'esquerra Abertzale. Avui, Pello Ochandiano ha demanat disculpes. Arnau Maimó.
El candidat de Bildu s'ha mostrat penedit i ha demanat perdó a les víctimes després d'evitar qualificar ETA de banda terrorista. Però el PNB troba que les disculpes són insuficients. Sentim Pello Ochandiano a Ràdio Euskadi i Manol Pradales a la SER.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Fue un error, fue un horror, fue un drama para Euskadi y para este país y fue terrorismo.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també considera que les disculpes d'Ochandiano són insuficients, però ha descartat trencar amb Bildu a Madrid.
Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ETA no fue una organización, una banda armada, fue una banda terrorista. Desde luego vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es con Vox. Con eso está dicho todo.
Les enquestes dibuixen un empat tècnic aquest diumenge a Euskadi entre Bildu i el PNB. Els indecisos, un 20%, acabaran de decidir si hi ha sorpasso. En això, la província d'Àlaba serà determinant. Els socialistes volen reeditar la coalició amb els nacionalistes. El PP aspira a mantenir resultats per si poden ser decisius, mentre que Podem, Sumar i Vox podrien quedar fora del Parlament.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
TikTok ha llançat una nova aplicació, és TikTok Lite, que recompensa els usuaris per veure vídeos i ha fet saltar les alertes a la Comissió Europea, que la investiga perquè hi veu un risc addictiu. Alba Barbosa, bona nit.
Bona nit.
Has provat de descarregar-te-la, per cert?
Sí, la tinc al mòbil i t'he de dir que el tràmit és molt ràpid i molt fàcil. No et demana ni ser usuari de TikTok, tot i que són gairebé idèntiques aquestes aplicacions. TikTok Lite incorpora, a diferència de TikTok, un apartat de recompenses. I aquí vas acumulant punts que l'aplicació et dona si mires certs vídeos o invites amics a descarregar-te l'aplicació o segueixes creadors de continguts. També acumules punts quan poses m'agrada a vídeos i et premia si inicies sessió durant 10 dies seguits. Per exemple, a canvi d'entrar durant 10 dies, l'aplicació t'acumula 3.000 punts, que equivalen a uns 30 cèntims. Aquests punts es poden bescanviar per targetes regal d'Amazon o per diners a través de PayPal.
I aquest sistema de recompenses té un component addictiu, dèiem?
Sí, és el que alerta la fundadora de la plataforma d'internet Xnet, Simona Levy.
Contra el disseny intencionat d'algoritme que mantenen l'atenció dins de les xarxes socials.
Ara bé, recompensar els usuaris no és que sigui una tendència nova. Com apunta Miquel Pellicer, és director de comunicació digital de la UOC.
No és una tendència nova. Al final, les xarxes, en el món de les xarxes socials potser sí que és una tendència, en el món de l'experiència usuari, en l'entorn mòbil, no. Per què? Perquè el fet de les recompenses està molt instaurat des de fa molt de temps en el que són aplicacions i jocs en els mòbils.
A Europa l'aplicació només està disponible a França i Espanya.
Molt bé, dius que te l'has descarregat fàcilment. Espero que em facis un ús només professional, era, per fer aquestes informacions, però com que és feina aniríem a mitges, si t'acaben ingressant molta cosa.
Espero que no.
Molt bé, gràcies, bona nit, Alba.
A vosaltres.
Des de Ciutadella de Menorca, avui també celebrem els dies de la llengua catalana a Catalunya Nit.
Dos minuts per arribar a un quart d'onze de la nit. Els Estats Units han anunciat que vetaran en el Consell de Seguretat el reconeixement de Palestina com a membre de ple dret de les Nacions Unides en la votació que està prevista per avui. El Departament d'Estat nord-americà nega que hagi pactat que Israel pugui atacar Rafah, al sud de Gaza, a canvi d'una resposta continguda a l'Iran. Els ministres d'Afers Estrangers iranià ha insistit a les Nacions Unides que qualsevol agressió per part d'Israel tindrà una resposta contundent. Els palestins de Cisjordània, mentrestant, viuen amb tensió la possibilitat d'una escalada a l'Orient Mitjà. Enviats especials a Ramala, Maria Alba Gilabert, amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz. Bona nit.
Bona nit. Al mercat de Ramala les parades eren plenes de fruites i verdures, però gairebé no hi havia clients, tot i que hi hem anat en hora punta. Des del 7 d'octubre, els preus a Cisjordània s'han disparat i els últims dies encara han pujat molt més. Productes bàsics, com els tomàquets, valen el doble i d'altres han multiplicat el preu per 10. Els venedors, sense pràcticament feina, s'entretenien a netejar i endreçar la mercaderia i, tot i anar sobrats de temps, s'han negat a parlar amb nosaltres, especialment de la situació entre l'Iran i Israel. Després d'uns quants intents, un parell han accedit a parlar de com està d'embullada la situació. En Jalet, que té una parada en un racó amagat del mercat, ens deia que al final els més perjudicats seran els palestins.
És clar que estem perdent. Els israelians tenen els seus aliats i l'Iran els seus. Nosaltres no en tenim cap, només tenim a Déu.
En una altra parada, l'Annas prefereix no opinar. Té encara molt recent el que va viure dissabte passat quan l'Iran va atacar Israel.
Va ser terrorífic veure el que passava. La gent estava molt espantada. Vam passar la nit en blanc sense poder dormir. Va ser una molt mala nit, amb projectils volant per tot arreu. No estem acostumats a aquestes coses. No som gent que doni suport a la guerra. No ens agraden els coets. Som gent de pau.
Una opinió que comparteixen alguns compradors que no volen, però, parlar davant del micro perquè, segons diuen, sempre hi ha roba estesa.
La guerra entre Rússia i Ucraïna té molts fronts i alguns són lluny dels seus respectius territoris. Concretament, a l'Àfrica. Si ja us hem explicat moltes vegades com Moscou està agafant influència en regions com la del Sahel o com els mercenaris del grup Wagner actuen en més d'un país, avui us expliquem com Kiev, per tant Ucraïna, multiplica esforços diplomàtics també al continent africà. En els últims temps, Ucraïna està obrint ambaixades a països com, per exemple, la Costa d'Ivori.
Je suis l'ambassadeur d'Ukraine en Côte d'Ivoire.
Abidjan, Gemma Parellada, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara sentíem l'ambaixador ucraïnès a la Costa d'Ivori, país on tu vius, i on Ucraïna acaba d'obrir una nova ambaixada. Què vol dir aquesta aposta diplomàtica d'Ucraïna?
Doncs la inauguració es va fer la setmana passada amb la presència del representant especial d'Ucraïna per a l'Orient Mitjà i l'Àfrica, Màxim Sub, és a dir, una forta declaració de prioritats. I no és l'única nova representació diplomàtica, sinó que estem parlant de 6 noves ambaixades al continent. Just abans de la d'Abidjan es va llançar també Kinshasa, és a dir, la República Democràtica del Congo, i la sèrie s'ha de completar en les pròximes setmanes amb Ghana, Botswana, Mozambic i Ruanda. Costa d'Ivori és una peça clau, ja que Ucraïna la considera, ha dit, un dels socis més prometedors de l'Àfrica subsahariana a nivell comercial, però més enllà dels intercanvis econòmics hi ha una voluntat clara per contrarrestar la potent influència russa a la zona, sobretot a la zona del Sahel.
M'agradaria que escoltéssim ara un periodista del Sudan que denunciava així la ingerència estrangera al seu país.
Wagner, los rusos, con un bando, y luego pues los ucranianos apoyando al gobierno, mandando técnicos para reparar los aviones de combate antiguos rusos y drones iraníes, y tenemos apoyo de, según el gobierno, de los Emirates Árabes hacia los rebeldes.
Parlava de la presència de les tropes Wagner, però també d'ajuda ucraïnesa a l'altre bando de la guerra. I tenim tropes dels dos països, per tant, ara mateix, lluitant al continent africà, o com ho hem d'interpretar, això?
A veure, hi ha aquests indicis sobre activitat de les forces especials ucraïneses al Sudan, però no es pot comparar amb l'enorme presència i influència russa. Rússia s'ha imposat a l'Àfrica clarament en els darrers 3 anys. Sense anar més enllà, la setmana passada enviava nous instructors i materials, en aquesta ocasió al Níger, i tant amb les relacions estatals com a través de l'Àfrica Corps, que és el nou Wagner, s'ha posicionat molt còmodament des de tots els angles possibles. Són a les línies del front, a la lluita antiterrorista, són al voltant de presidents i ministres, és a dir, protegint a governs, i també, és clar, molt a prop de les mines. La seva influència militar i econòmica ha arrasat la francesa, i per això Ucraïna vol posar ara el peu, entre altres, a Costa d'Ivori, que és l'únic país que resisteix a l'onada russa aquí a la zona. Per cert, que durant la inauguració hi havia molts diplomàtics europeus i cap ni un d'africà.
Sí, sí, queda clar, per tant, d'aquesta pugna també de Rússia i Ucraïna a terres africanes. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Cada dia, de 10 a 11 en Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades d'en Manel Arias.
Un dels encerts d'una de les bandes més importants, el Rolling Stones, és el seu logo, la llengua. Tenen una cançó que es diu Miss You, Et trobo a faltar. I en la celebració del Dia de la Llengua, una cosa ens ha portat a una altra i ens acabem preguntant quines paraules troben a faltar els corresponsals de Catalunya Ràdio a l'estranger. Hi ha paraules estrangeres que no tenen equivalent en llengua catalana o viceversa?
Hola, sóc l'Oriol Serra, corresponsal de Catalunya Ràdio a Berlín. Al cap dels anys he de dir que són moltes les expressions que trobo a faltar de la llengua catalana. Per exemple, quan s'acaba la jornada em dic a mi mateix pleguem o és l'hora de plegar. Els que m'envolten aquí a Alemanya em diuen Feierabend, que tampoc està gens malament. A l'Abend, al vespre, és quan plega la majoria de la gent i el Feier és la celebració. Ells celebren el vespre i nosaltres ho pleguem tot. Les veles, els estris i la roba.
Hola, què tal? Aquí Joan Biosca, corresponsal de Catalunya Ràdio a l'Amèrica Llatina. Parlo des de Buenos Aires. Paraules que trobo a faltar, algunes, diverses, però destacaria especialment caliu i aixopluc. Són dues paraules amb un so, amb una sonoritat especial, i que sempre que puc les intento utilitzar també en les cròniques que faig per Catalunya Ràdio.
Soc la Colla Ballester, corresponsal a Londres. Enyoro sentir els mots xiqueta i xiquet de Reus. Em porten al Camp de Tarragona i amb tots els matisos possibles. Si avui fos a Catalunya, podria fer una trucada per encomanar un manat de calçots per dilluns i penjaria el telèfon dient com xalarem.
Hola, sóc el Francesc Canals, corresponsal de Catalunya Ràdio a Pequín. Una paraula i literalment l'objecte fins i tot que més trobo a faltar a la Xina diria literatura. Hi ha una vida cultural acotada per la censura, no es pot llegir qualsevol cosa, i aquí a la Xina és molt difícil trobar un llibre en català, si no és que te'l deixa un altre catalanoparlant.
Hola, sóc Jordi Baró, corresponsal de Catalunya Ràdio a Brussel·les. Sempre o gairebé sempre que aterro a Barcelona hi ha un primer moment on sento una primera conversa d'algú altre en català i és una sensació agradable. Per tant, us diria que el que trobo a faltar aquí a Brussel·les és més que el meu català, el català que m'arriba dels altres.
Hola, sóc Eduard Rubiol, corresponsal de Catalunya Ràdio a Roma. Tinc el goig de viure en un país on el català i l'italià són llengües germanes. Com deia Josep Pla, Catalunya és la regió més occidental d'Itàlia i amb moltes afinitats. La gramàtica també té punts pròxims. Per exemple, els adjectius possessius es construeixen de la mateixa manera, amb l'article al davant. Il mio paese, la mia lingua. El meu país, la meva llengua.
Celebrant el Dia de la Llengua Catalunya Ràdio, us hem explicat al començament que apareixerien 5 paraules o expressions que s'han incorporat recentment al diccionari de l'IEC. De moment han sortit 2. Tinc apuntades enquistada i embullada. Ens en falten 3. Gairebé la meitat del frau fiscal destapat a Catalunya l'any passat ve de l'impost de successions i donacions. Carme Montero.
Són 121 milions dels 286 que va detectar l'Agència Tributària de Catalunya. Ens pot semblar una cosa de no dir, però la xifra global ha quedat una mica per sota dels diners que van aflorar el 2022 perquè ha baixat el frau per canvis de residència ficticis. Per la consellera d'Economia, Natàlia Mas, destinar recursos contra el frau fiscal és efectiu i eficient.
2.081 milions d'euros, dels quals no disposaríem si no haguéssim engegat mesures de forma proactiva per tal d'augmentar el compliment de les obligacions tributàries, i 2.081 milions d'euros que hem pogut destinar a mesures, a polítiques que repercuteixen sobre el benestar de la ciutadania.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Surt a la recerca de la millor rosa.
obre pas a cops de colze a les parades de llibres. Ves a la casa de la signatura més preuada. Viu Sant Jordi a Abacus tot l'abril, amb un 5% de descompte en llibres i més de 200 signatures a les nostres llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
La cultura és viva i és la força dels municipis. El patrimoni és l'herència que ens explica com a poble. La cultura popular ens regala 365 dies de festa i tradició. Les comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran són un únic territori amb moltes realitats. L'Institut d'Estudis i l'Ardencs de la Diputació de Lleida obre les portes a la cultura.
Si estàs temporalment a l'estranger, pots votar en les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny. Has de figurar en el registre de matrícula consular com a no resident. Recull la sol·licitud a la teva oficina consular o descarrega-la a exteriores.gov.es. Lliura-la amb el teu DNI o passaport a l'oficina consular fins a l'11 de maig. Rebràs la documentació al teu domicili de l'estranger i podràs enviar el teu vot per correu certificat fins al 5 de juny. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Sí, és de nit, quan se sent clar.
Jo passo unes nits estupendo.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, una gran companyia ens espera.
Mira que et dic una cosa, és formidable, eh?
La nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà, el clàssic modern.
M'encanta.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Des del poble massaneny d'Anyós, Andorra, avui també celebrem el Dia de la Llengua amb el Catalunya Nit.
Avui en dia, qui no pilla és un pringat.
3 minuts i arribarem a 2:15 entrant al Teatre Nacional de Catalunya, que estrena Els Criminals, una obra de Ferdinand Bruckner que planteja una crítica al sistema judicial. Jordi Prat i Coll l'ha adaptat en una versió amb 16 intèrprets damunt l'escenari, que es podrà veure fins al 26 de maig. Marta Vives.
El teatre de Prat i Coll juga sempre amb la ironia i amb el subtext. Els Criminals, el dramaturg que ha desplegat tots els seus focs d'artifici, no només fa pujar sobre l'escenari 13 actors i 3 músics dirigits per Dani Espasa, sinó que més fa que l'acció passi simultàniament. En el primer acte, en un bloc de pisos, una mena de Rue del Percebe, amb una sèrie de veïns que cometen diversos crims que a vegades potser costen d'entendre els motius. En el segon, en un judici presidit per Lluís Soler, home de llei i principis, que fa de jutge i part de tots els delictes. I en el tercer, un cabaret histriònic que acaba amb ciència-ficció i surrealisme. Imponent desplegament en Prat i Coll, que ens advertia que riuria i hem rigut, però ens deia que el missatge és terrible, i ho és. Les lleis estan fetes per cometre crims. El repartiment de luxe. Joan Carreras brillant i grans donasses com la Cristina Plazas, la Maria Rodríguez o la Neus Pàmies damunt de l'escenari. Un desplegament que celebrem. Només és possible en una sala gran del TNC que ens ha de fer pensar. I citen Ovidi Montllor just al principi. El món no avança, gira. Doncs això.
I continuem oferint-vos títols de cara a aquest Sant Jordi. Com ahir, us parlem de llibres de ficció i no ficció. La tongada d'avui es centra en la memòria i també ve encapçalada pel títol d'una obra inspiradora. Avui és de Teresa Pàmies, Montse Camps.
Quan érem capitans, de Teresa Pàmies, en remet el pes de la memòria.
Confeti, de Jordi Puntí, Editorial Proa.
L'autor va dedicar molt temps a documentar-se sobre Xavier Cugat per parlar-nos d'un món i una època que el músic català representa molt bé, mostrant una cara alegre i frívola, però també amb clarobscurs. Una antibiografia que es mou entre la realitat i la ficció que va guanyar el Premi Sant Jordi.
El Niño, Fernando Aramburu, editorial Tusquets.
Basada en l'explosió de gas que hi va haver a Ortuella, Biscaia, el 1980, on van morir 50 nens. L'autor de Pàtria fa un delicat homenatge als que van viure la tragèdia que va sacsejar el País Basc. Una exploració psicològica i literària que, a través de personatges concrets, parla de l'estratègia vital que cadascú té per intentar superar uns fets com aquests.
Blackwater, Michael McDowell, Blackie Books.
Una saga que retrata els 50 anys de la vida d'una poderosa nissaga de terratinents a l'Alabama del segle passat. Es publica per fascicles cada dues setmanes i aquest ha estat un dels factors que l'han convertit en un autèntic èxit. Un boca a orella gràcies als llibreters i les xarxes socials que han catapultat una obra publicada en anglès ja fa 4 dècades i que signa un autor nord-americà gairebé desconegut fins ara.
Història d'un piano, Ramon Gené, editorial Columna.
Novel·la que ens parla del poder de la música, de redempció i d'amor. El protagonista és el propietari d'un piano que té un secret ocult al seu interior. Això el portarà a iniciar un llarg viatge en un relat que recorre la història d'Europa del segle XX. El divulgador musical debuta la novel·la amb aquesta història basada en la seva pròpia experiència que li va valdre el premi Ramon Llull.
Un cor furtiu, Xavier Pla, editorial Destino.
Esperada biografia de Josep Pla, on apareix més de 1.000 persones que van tenir relació amb l'escriptor empordanès. Xavier Pla, director de la càtedra de la Universitat de Girona, dedicada a l'autor, ha tingut accés a documents inèdits i parla de temes com la relació de Pla amb el franquisme.
L'alma mater d'aquest dia de la llengua Catalunya Ràdio és el David Guzmán. Tenim la sort de comptar amb ell cada nit aquí al Catalunya Nit i avui vol homenatjar les paraules amb nom propi, és a dir, els epònims.
Una de les dèries lingüístiques que més m'entusiasma en té a veure amb l'origen de les paraules. En català, com en tantes llengües romàniques, un percentatge altíssim del que diem és una combinació de prefixos, lexemes i sufixos que venen del grec i del llatí. Però hi ha una altra categoria de mots fascinant, una categoria que tenim integradíssima i que són paraules que neixen a partir d'un nom, d'un cognom o d'un topònim. Penso, per exemple, a la nicotina que va introduir l'escriptor Jean Nicot, en la silueta que li devem a l'economista Etienne de Silhouette, el tenista René Lacoste i un cognom que ha acabat associat a un cocodril, o el tinent Mikhail Kalashnikov i el l'herència bèl·lica. Miro la carretera i veig el fruit dels empresaris Andrés Citroën i Henry Ford. M'agafa gana si recordo el pastisser Franz Sacher o l'economista Louis de Bechamel. Si em regalen una gardènia, no m'oblido del naturalista Alexander Garden. Si m'agrada com sona el saxo, dono les gràcies al músic Adolf Sachs. El linxament li devem al jutge Charles Lynch, l'alfabet ciríl·lic a Sant Ciril. Si fem estadística i tenim un barem, és gràcies al matemàtic François Barem. Si ens fan boicot o ens boicotegen, és per culpa de l'irlandès Charles Boicot. Si tenim fred i ens posem leotards, és gràcies a l'acròbata Jules Leotard. En temps de Maria Antonieta, la guillotina tindria un altre nom sense Joseph Guillotin. Vivim governats per l'algoritme, sense recordar que algoritme ve del matemàtic persa al-Juarismi. I acabo, perquè la llista d'epònims és llarga, amb un cas que em fascina, el del noble anglès John Montagu, que tenia com a gran afició jugar a cartes. I per no haver-se de moure de la taula a l'hora de dinar i seguir jugant, va demanar que li portessin el roast beef tallat entre dues llesques. Entendrem quina paraula li hem d'agrair si recordem que John Montagu era el quart comte de Sandwich.
És el dia de la llengua a Catalunya Ràdio i creiem més indicat que mai presentar-vos a una persona. És la Saima Malik. Atents. Nascuda a Girona l'any 1992, actualment és investigadora a la Universitat de Harvard i al MIT, al Massachusetts Institute of Technology. És especialista en què passa el nostre cervell quan utilitzem la llengua, quan parlem, i és codirectora també d'una organització de dones graduades a Harvard en ciències i enginyeria. La seva firma l'he trobat en articles que es publiquen en revistes com Nature. Per tant, val la pena parlar-hi. Tenim la sort que la Saima Malik ens està escoltant ara mateix. Diria que des de Boston, Massachusetts, Saima, on ets exactament? Benvinguda al Catalunya Nit.
Moltes gràcies. Estic a Cambridge ara mateix.
Molt bé, a Cambridge. Molt bé. Normalment, com a molt, felicito la gent que entrevistem al final de les entrevistes, però tu ja et podem felicitar d'entrada, eh? A veure, vas estudiar psicologia i et vas decantar cap als idiomes. Com va anar això?
Jo volia estudiar els idiomes, però no només l'idioma a nivell lingüístic, sinó a nivell de què passa en el nostre cervell.
Uh-huh.
Vaig veure que, bàsicament, el tema es tractava més dins del camp de psicologia que no pas dins d'altres camps. I això és el que m'ha portat a fer psicologia, amb la idea d'estudiar la neurociència del llenguatge.
I com vas anar a parar a Harvard?
Doncs vaig tenir molt bona sort de fer un intercanvi a la Universitat de Califòrnia a San Diego i allà vaig poder fer moltes classes de llenguatge en el cervell, de neurociència del llenguatge, en diferents tipus, i també vaig poder estar treballant en un laboratori. I el que em va quedar clar és que hi havia molta investigació, de fet, que es feia a Catalunya també. Teníem un investigador que desafortunadament va morir fa uns anys, que es diu molt jove, que es deia Albert Costa, que treballava sobre aquest tema molt. I una cosa va portar a l'altra. Vaig tornar a Barcelona, vaig estar treballant amb el doctor Costa i ell com que una mica em va animar a anar a Harvard i buscar altres laboratoris on especialitzar-me en aquest camp.
Molt bé, doncs entrem-hi una mica en el teu camp. A veure, al món es parlen actualment al voltant de 7.000 llengües que s'agrupen, sí, grosso modo, en un centenar de famílies. I vosaltres, per exemple, per fer recerca, veu agafar parlants de 45 llengües de 12 famílies diferents. I què és el que veu intentar veure o comprovar?
Segurament moltes de les persones que estan escoltant saben que el llenguatge es processa en l'hemisferi esquerra, sempre sí. Amb la dreta i l'esquerra. També sabem que el llenguatge, aquest hemisferi, les zones que processen llenguatge, solen ser especialitzades en llenguatge. És a dir, que aquestes àrees no els interessa cap altre estímul, no els interessa la música, no els interessa, no responen quan escolten a música, no responen quan escolten quan fas matemàtiques o qualsevol altre tipus d'estímuls. Clar, això sabem a partir d'haver investigat molt uns quants idiomes, principalment l'anglès, i el que volíem veure és si realment això s'extén quan veus altres idiomes que no són a l'anglès. I efectivament vam poder investigar 45 idiomes utilitzant estímuls del Alice en el País de les Meravelles, i el que vam veure, van comprovar que aquestes propietats del cervell i del llenguatge en el cervell s'extenen en tots els idiomes que hem investigat fins ara. I encara continuem intentant incrementar el número de llengües per veure si realment hi ha algun llenguatge que no es conformi, no tingui les mateixes propietats que altres idiomes.
També m'ha cridat molt l'atenció que has fet recerca amb llenguatges construïts o fabricats, inventats, per saber si treballen amb la mateixa lògica al cervell que els idiomes que parlem, com el català, no? Si compartim els mateixos mecanismes o bé si estan més a prop del que seria un llenguatge matemàtic o la música. En referim, per exemple, a l'esperanto o a llenguatges com aquest, el Klingon. Així és com parlen alguns personatges de Star Trek o bé el Navi d'Avatar. Ho afegim-hi per posar un exemple més, el Dothraki de Joc de Trons. I com funcionen aquests llenguatges, Saima?
El que és interessant d'aquests idiomes és que semblen bastant al llenguatge natural, però són diferents perquè molts d'aquests idiomes s'han creat recentment, excepte l'esperanto, i tenen propietats molt diferents, alguns tenen propietats molt diferents als idiomes naturals. Per exemple, el creador de Klingon va posar sons que realment en idiomes naturals no solen presentar-se junts. Llavors, és molt difícil de pronunciar. Jo no et sabria pronunciar cap d'aquests idiomes. I una cosa fascinant que em va passar quan estava fent aquesta recerca és que molts d'aquestes persones van venir juntes i sortia una persona parlant de Klingon de l'escàner i començava a xerrar amb l'altra persona parlant de Klingon i xerraven en Klingon i va ser curiós perquè, tot i que ho estava investigant, em deia, és com qualsevol altre idioma, en el sentit que l'estan utilitzant per comunicar-se uns amb els altres. I el que hem vist és que realment es processen com a idiomes naturals, també.
La recerca en sona com una cosa de vegades feixuga, però bueno, si poseu una miqueta de pel·lícules ja se'ns presenta d'una manera més atractiva, però és que esteu fent recerca també sobre la comprensió dels acudits.
Sí, perquè l'interessant dels acudits és que hi ha una part més social, o sigui, no hi ha només la part de processar el que és el llenguatge en si, sinó també has de comprendre què és el que l'altra persona està intentant pensar. O sigui, has d'accedir a l'estat mental de l'altra persona per saber dir si el que està dient és un acudit o està dient de veritat, està sent sarcàstic o no. Llavors hi ha altres àrees del cervell que estan especialitzades en processar els estats mentals d'altres persones i estan molt a prop de regions del llenguatge. I aquestes regions, tot i que tenen mecanismes diferents i processos diferents, quan estan processant acudits, treballen juntes per processar els acudits. Perquè no només hi ha la part de processar el llenguatge, sinó també l'estat mental de l'altra persona, per poder entendre que realment és un acudit.
Clar, sí. Clar. Deies que no entenies el Klingon, però déu-n'hi-do la quantitat d'idiomes que parles. A veure si ho dic bé. Català, ho estem comprovant, castellà, caixmir, anglès, francès, urdu, hindi, i estàs aprenent àrab. No està malament, no? No sé si tu t'has autoanalitzat el teu cervell o d'on ve que dominis tants idiomes.
Jo vaig tenir la sort de créixer en una família multicultural. El meu pare era caixmiri, llavors vaig aprendre caixmiri i hindi d'ell i urdu, i bueno, també la meva mare ens parlava en espanyol perquè ella és de la Manxa, i vam créixer a Catalunya, llavors, òbviament vam aprendre el català. I la veritat és que sí que m'he autoanalitzat en un dels estudis que hem fet, que és sobre persones políglotes o persones que parlen 5 o més idiomes. I, de fet, hi ha una persona que vam investigar que parlava 45.
45 idiomes? Aquest deu ser el teu rècord, no?, de conèixer algú que parli 45 idiomes.
Sí, el més bo d'això va ser que molts cops quan la gent et ve amb la seva llista de quants idiomes parlen, a vegades ni t'ho creus. No? A mi la persona que em va dir que em parlava 45, tot i que semblava molt bona persona, i com, però els parlarà bé. I en el número 16 estava el català. Llavors, quan va venir, no li vaig dir que jo era catalana, llavors, quan va venir, li vaig començar a xerrar en català. I sí, el parlava molt bé, la veritat.
Ostres, impressionant. Sí. I alguna cosa que canvia en el cervell d'aquestes persones que parleu tants idiomes, o què?
Sí, doncs el que hem vist és que quan estan processant, les àrees del llenguatge de les persones políglotes solen ser més petites en el seu idioma natiu que en altres persones que no són políglotes. És a dir, sembla que s'hagin especialitzat tant en el llenguatge que necessiten com menys energia per processar els estímuls. Una de les preguntes que volem fer, però en un futur, és veure una mica què ve primer, no? O sigui, hi ha gent que realment té àrees que són més eficients en processar el llenguatge, i llavors aquestes són les persones que acaben aprenent molts més idiomes. Tothom coneixem, saps? Hi ha gent que té més el do i l'idioma que d'altres.
Sí, sí.
Llavors, la pregunta és, bueno, això, ja des de l'inici han tingut àrees més petites o es produeix com a conseqüència d'haver après molts més idiomes?
Saima, ara, després de tu, entrevistarem a John de Razzi, que fa traducció simultània d'anglès, francès, italià, català i castellà. És a dir, és un espectacle de veure'l i d'escoltar-lo, perquè venen actors, actrius, científics, gent de tot arreu. Mentre ells parlen, ell és capaç del mateix moment que va escoltant fer aquesta traducció simultània. Què et fa pensar això?
Doncs hi ha treball d'una investigadora a Viena, Narly Golestani, que de fet mira a la gent que fa traduccions simultànies. Em sembla una cosa fascinant. I hi ha regions del cervell que també canvien com a conseqüència d'aquest aprenentatge d'aprendre a fer traduccions simultànies. És que el cervell, com dic, és molt plàstic i s'adapta a qualsevol canvi que tu els hi produeixis si li poses suficientment hores i dedicació.
És Saima Malik, des de Cambridge. Saima, si ens posessis una màquina d'aquestes teves al cervell meu i el dels nostres oients, veuries que tenim activada la part del cervell relacionada amb el plaer d'escoltar-te. Moltíssimes gràcies, bona nit, i quan vinguis cap aquí, avisa'ns.
Merci, bona nit.
De la Gué a l'illa de Sardenya, avui també celebrem el dia de la llengua amb el Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Òmnium Cultural defensa i promou el català en desenes de projectes. A l'escola, l'esport, la tecnologia, el cinema, les institucions, la literatura. Fes-te'n sòcia òmnium.cat i suma la teva força pel català. Òmnium Cultural. Més de 60 anys treballant per la llengua, la cultura i el país.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar.
Per tu, i quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
Si estàs temporalment a l'estranger, pots votar en les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny. Has de figurar en el registre de matrícula consular com a no resident. Recull la sol·licitud a la teva oficina consular o descarrega-la a exteriores.gov.es. Lliura-la amb el teu DNI o passaport a l'oficina consular fins a l'11 de maig. Rebràs la documentació al teu domicili de l'estranger i podràs enviar el teu vot per correu certificat fins al 5 de juny. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Llibres, roses i la ràdio al carrer, com sempre per Sant Jordi.
Catalunya Ràdio instal·larà l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia i les actuacions musicals dels Amics de les Arts, la Mariona Escola del Petit Príncep i Ginestar.
I a la tarda seguim la festa des de l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia de Barcelona. Veniu a veure'ns. Tindrem els exeufòrics, la Sofia, l'Alèxia, protagonista de Maricel, i ens visita Marta Torné.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio també.
Amb el patrocini de Bacus i la col·laboració de Nissan i Òmnium Cultural.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Des de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià, avui també celebrem el Dia de la Llengua amb el Catalunya Nit.
I ara tinc aquí assegut al meu costat, ja ho hem anunciat amb l'entrevista anterior, una persona que és un espectacle de veure'l i d'escoltar-lo. Si volguéssim, aquesta entrevista que ara li farem, ell la podria replicar en 4 o 5 idiomes, que és John de Rusty, traductor i intèrpret. Benvingut al Catalunya Nit.
Gràcies, Manel.
A veure, potser alguns oients et localitzaran de seguida, però és aquella persona que es posa al costat d'algú mentre parla anglès, italià, castellà, català o francès, i al mateix moment tu ets capaç d'anar reproduint aquella mateixa conversa. Això com s'aconsegueix? Si el teu cervell, el teu cap, què passa aquí dintre?
Home, és una feina, la nostra, la dels intèrprets simultanis, que és una mica antinatura, no? Perquè nosaltres, quan una persona parla, per exemple, ara jo t'estic parlant, i tu m'escoltes en silenci, doncs nosaltres escoltem i parlem alhora. I, a més, escoltem amb una llengua i parlem amb una altra. Però, encara més, estem escoltant una frase i, de fet, estem dient la frase anterior.
M'estic posant ja molt nerviós, jo, eh?
El cervell es divideix en 6 o 7 parts. I, bàsicament, jo crec que és una cosa que o t'entusiasma fer-ho o pot ser un autèntic malson, sí.
I això es pot entrenar o tu tenies alguna mena de do?
No, jo crec que els intèrprets naixem amb aquest cablejat cerebral específic. Si tu aquest cablejat el tens, el pots refinar, pots agafar tècnica, però és una cosa que jo crec que és una vocació innata, sí.
Dóna't bé a tu el tema dels idiomes. Em parles i em pots interpretar 5, segons tinc entès?
Sí, mira, tots els intèrprets, d'alguna manera, tenim una fragmentació cultural, no? I la llengua com a producte cultural per excel·lència, té una part molt important a les nostres vides, no? És a dir, que normalment un intèrpret o bé té un pare o una mare estranger, o ha viscut a l'estranger, o ha anat a una escola on li han ensenyat amb un sistema d'un altre país. En el meu cas personal, jo a casa meva, el meu pare era basc, la meva mare era catalana, i a casa parlàvem castellà. Però a mi em van enviar al Liceu francès. És a dir, que jo els meus estudis els feia en francès i a sobre vivíem en una societat de parla anglesa, perquè vivíem a Chicago, amb la qual cosa jo tenia, doncs, aquestes tres llengües, anglès, francès i castellà, constantment al meu abast.
I el teu cognom i el teu pare, cognom és Rasti, el teu pare és basc, en canvi el basc no ha entrat a l'equació?
El meu pare venia d'una família, doncs, el seu pare era un treballador de banc, de banca, la seva mare, doncs, era professora, i parlaven castellà. Però he de dir que eren molt nacionalistes bascos, amb la qual cosa ell no va estudiar l'euskera, però jo sí que m'he posat a estudiar-lo ara, doncs, tard, però mai no és tard si el desig està aquí.
I amb la idea també de poder traduir-lo simultàniament? És a dir, tu ara qualsevol idioma que aprenguessis podries fer traducció simultània?
No, en absolut. És a dir, per poder fer una interpretació simultània, el coneixement que has de tenir de les llengües és molt profund. És a dir, no pots senzillament tenir unes nocions i pensar que amb això ja pots fer una interpretació.
Has arribat a fer traduccions simultànies de molta gent, de gent molt diversa, de moltes temàtiques molt diverses. Ara n'escoltarem alguna, però no sé si te les has de preparar una mica. És a dir, una cosa és saber molt la llengua, però l'altra és que si has de traduir per dir alguna cosa un cirurgià, jo no sé aquell argot si el saps en italià, en anglès, en francès...
Clar, no, evidentment. És a dir, nosaltres, els intèrprets, sempre demanem que ens donin informació, documentació sobre el tema a tractar, per poder preparar-nos aquest glossari, per preparar-nos els termes específics que puguin sortir, que no són d'ús quotidià.
Molt bé, doncs John de Rasti amb Susan Sarandon.
Evidentment, Trump és un desastre. Això no és difícil d'esbrinar, oi? Però el que és important canalitzar és com hem arribat al punt en què hem acabat.
A mi m'impressiona molt, però és que es veu que la mateixa Susan Sarandon, perquè això m'ho ha dit un ocellet, també es va impressionar, no? Va quedar al·lucinada amb la teva feina.
Home, aquella interpretació amb la Susan Sarandon va ser fantàstica, perquè ella és tot un personatge, i era una interpretació en la que jo li havia d'interpretar cau d'orella el que li deia l'entrevistador. Aleshores es va establir com una relació molt íntima entre nosaltres, que a mi em va encantar.
I ella t'ho va arribar a expressar, de dir, uau, com ho fas, això?
Sí, ella m'ho expressava... Bueno, ella és molt graciosa, no? I com a bona angloparlant, doncs, bàsicament, ja saps que en el món hi ha els que són multilingües, els que són bilingües i els que són monolingües, que normalment són anglesos, perquè una persona americana o una persona anglesa, com que ja parlen una llengua, que és actualment la llengua franca del món, no es molesten ni tenen realment gaires capacitats per aprendre altres llengües. I ella, doncs, estava impressionada pel fet de que l'estigués doblant en viu i directe, no?
John de Rasti amb Paul Auster.
Mira, jo vaig conèixer a la Siri fa més de 36 anys. Hem estat convivint durant tots aquests anys. Ella acabava de complir 26 quan la vaig conèixer. Jo acabava de complir 34. Tinc 8 anys més que ella. La primera cosa que vaig notar...
T'arriben a preguntar com ho fas, això? Com ets capaç de fer-ho o no? Vull dir, fan l'entrevista i marxen i ja està.
Normalment, si fas la teva feina bé, l'entrevistat i l'entrevistador al final tenen la sensació d'estar parlant la mateixa llengua. És a dir, que nosaltres, intèrprets, desapareixem, literalment. Tu, quan fas bé la teva feina, és una comunicació sense costures. És a dir, t'estàs entenent encara que estiguis parlant dues llengües completament diferents. I, per tant, se'n van pensant, això ja, mira, hem estat parlant la mateixa llengua, no?
A qui t'ha agradat més de fer-li la traducció simultània? O quins personatges tens especial record?
He interpretat a moltíssims personatges de camins molt diferents, no? Hi ha alguns que tenen més glamour, la Susan Sarandon és una dona amb molt de glamour, però hi ha personatges que no són tan coneguts i que tenen un mèrit increïble. Per exemple, aquí, en aquesta casa, es va entrevistar el Vinton Cerf, que va ser Premi Internacional Catalunya i que és el pare d'internet. I jo et dic aquest nom i ningú el reconeix.
Clar.
I ell mateix, un home senzill, de perfil baix, tranquil, caram, és un dels homes que jo crec que ha tingut més repercussió en el canvi que hem viscut, no?
Té sortida el català en el món de la interpretació? És a dir, te'l demanen molt?
A Catalunya el català és fonamental, sí, sens dubte. Tant en el sector cultural, sobretot en el sector cultural i en el sector públic, sens dubte. En el sector privat, de l'empresa privada, he de dir que menys. Però la combinació anglès-català, francès-català, alemany-català, són combinacions fonamentals a Catalunya.
T'ha arribat a passar mai de perdre el fil? És a dir, que diguis, ostres, em pot tornar a repetir, senyor Paul Auster, això que estava dient, perquè se m'ha anat al cap? Jo m'he posat aquí a pensar en les meves coses. I...
No, la veritat és que en 33 anys de, doncs, d'activitat professional com a intèrpret no m'ha passat mai, perquè si això et passa, és que se't cau una mica al món, eh? És a dir, no, tu com a intèrpret no et pot passar això. I és per això que els intèrprets, si una feina dura més d'una hora i mitja, hem de ser dos, perquè el cervell humà no pot resistir aquest nivell de concentració. De fet, l'intèrpret és l'única persona en una conferència, en un congrés, que no es desconnecta ni un segon, justament per això que acabes de dir, Manel, és a dir, no pots perdre el fil.
Clar, a més hi ha allò, expressions, frases fetes, no?, que costa molt de vegades traduir, no?, allò, m'he ficat de peus a la galleda, no?, que si ho haguessis de dir en castellà hauries de tenir, clar, amb dos idiomes que coneixem també, si a sobre és un altre de més complicat, o que fa temps que no has estat allà, o el que sigui, això et pot complicar molt la feina, no?
Ui, evidentment, i les expressions fetes, les frases fetes, has de tenir, doncs, una capacitat de reacció molt ràpida. Una altra cosa és el sentit de l'humor. És a dir, el que fa gràcia en una llengua no necessàriament fa gràcia si ho tradueixes en una altra.
Clar.
I, per exemple, en el món anglosaxó i específicament en el món americà, ells fan els seus discursos sempre seguint, doncs, les mateixes pautes. És a dir, primer unes paraules d'entrada, de benvinguda, d'agraïment, i a la segona o tercera frase ja fan algun comentari que ells consideren graciós, doncs per captar l'atenció del públic. I aquest comentari graciós, en català, no té cap gràcia. I aleshores, tu has de fer-t'ho bé perquè el públic rigui i, d'alguna manera, el ponent pugui veure que hi ha una bona sintonia. Clar. I a vegades, perquè el públic rigui, doncs has de dir, doncs aquest ha estat un comentari graciós.
Sí. Molt bé, molt bé. No ho hem fet mai. Si jo ara tu t'acomiado, tu em pots fer una traducció simultània a l'italià, al francès, a l'anglès o...
Ara que em posaràs a prova o què?
Sí, i tant.
Mare de Déu.
Intentaré fer-ho fàcil.
Vinga.
En quin idioma ens acomiadem?
El que tu vulguis.
Fem italià?
Vinga.
Va. Doncs ens agrada molt que hi hagi dies com aquest, Dia de la Llengua, perquè ens ha servit d'excusa perfecta
per entrevistar
una persona com el...
Per conèixer una persona com tu, John de Rasti.
Un espectacle.
Tot un espectacle.
Gràcies i...
Grazie.
I torna aviat.
E arrivederci.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, les notícies pensades en lo Manel Alías.
Temps és tot cosa del temps, nosaltres no triem.
La llengua és un dels músculs més poderosos. El que diem pot revoltar, enamorar, divertir, enfadar... I un múscul que sembla incansable. No coneixem les agulletes de parlar excessivament. I per això també creiem que és molt important saber-la utilitzar amb mesura. No saber callar pot ser fatal. I mai tanquem el programa parlant nosaltres. Fins demà.
Soc el Shwarma, cantant del grup Elefantes, i us volia dir que demà és un dia molt important per nosaltres perquè celebrem amb un concert el nostre 30 aniversari. Ho celebrem a la ciutat de Barcelona, la nostra ciutat, i a un lloc tan especial com és el Palau de la Música. Així que us podeu imaginar el que significa per nosaltres reunir-nos amb el nostre públic i fer un repàs a la nostra trajectòria. Comencem el concert amb la primera cançó que vam escriure i l'acabem amb l'última. que es titula Este amor. Així que, bueno, estem molt emocionats i només ho volia compartir amb tots vosaltres. Molt bona nit i ens veiem aviat. Serem aquí.